Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies del dia. Avui l'actualitat gira al voltant dels Estats Units, que de moment no tenen guanyador a les eleccions presidencials a l'espera del vot per correu. Donald Trump s'ha imposat en estats claus com ara Florida, Ohio, Iowa, i Joe Biden depèn de Pennsylvania, Michigan i Wisconsin per arribar a la Casa Blanca. El resultat d'aquests darrers estats, aquests tres últims, no els tindrem avui mateix. A aquesta hora el candidat demòcrata ha guanyat, però Arizona, que li suma 11 punts i també s'endú l'estat de Maine, que suposa 4 representants demòcrates més al col·legi electoral. De fet, Joe Biden acaba de tuitejar: creiem que estem en el bon camí per guanyar les eleccions. Per la seva banda, Donald Trump amenaça de dur el recompte final al Tribunal Suprem i acusa els demòcrates de frau. A més, també s'ha autoproclamat guanyador quan encara falta el recompte complet. Hem de dir també que el mateix Trump ja ha demanat a través d'una carta diners als simpatitzants per impugnar els resultats si perd. I com us estem explicant, de moment, per tant, no hi ha guanyador a les eleccions perquè cap dels dos candidats arriba a la majoria dels 270 punts. Joe Biden té aquesta hora 238 i Donald Trump 213. El vot per correu ho decidiria tot. En total, hi han hagut 35,9 milions de vots presencials anticipats i 65,2 milions per correu. Hem de dir que sobre el terreny, els votants de Biden han sortit al carrer protegits amb mascareta o bé s'han quedat dins el cotxe i els de Trump s'apleguen majoritàriament sense protecció. I pel que fa a la Covid a Catalunya, Salut ha notificat 359 defuncions, 28.600 positius en només 7 dies. També us destaquem avui que la xifra d'aturats torna a pujar i se situa molt a prop del 500.000. I també, des d'aquest 2 de novembre, tots els que vulguin visitar el centre tarraconense al seminari, situat al renovat edifici del Seminari Pontifici, ho podeu fer si entreu a la pàgina web del centre tarraconense de l'Arcabisbat de Barcelona. De l'Arcabisbat de Tarragona, volíem dir. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances, un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Esteu escoltant 50 Hz mitjançant totes les emissores de Ràdio Estel a Catalunya i les d'Andorra. Gràcies per fer-ho. De fet, mitjançant el nostre web, radioestel.cat, per tot el món. Tant de bo que estiguéssiu escoltant a Bali, a Estats Units. Potser acabeu de votar fa unes hores i esteu escoltant Ràdio Estel. Ves a saber, no se sap mai.
Sergi Mas.
Què tal, família 50? Heu estat tota la nit més o menys despert, mirant Twitter, mirant la televisió, escoltant ràdios, pendents de les eleccions als Estats Units? La meva resposta és no. N-O, no. Ja m'avisaran. Que què vull? El que menys m'afecti. El que menys m'afecti. No penso fer cap manifestació si guanya un o l'altre. Estan les coses com per anar ara per fer manifestacions i el que ens pot afectar. El que menys m'afecti. Més igual que sigui un o l'altre. Escolta, els electors americans ja són prou grandets. De fet, per votar han de ser majors d'edat. O potser no. Ara no sé si poden votar els nens adolescents de 16 anys. No ho sé, però escolta, el que menys ens afecti en forma negativa, o, a l'inrevés, el que més ens pot beneficiar, sigui a la part econòmica, sigui a la part industrial, el que més pugui jugar a favor cap a nosaltres. Aquest és el meu judici i comentari sobre les eleccions americanes. Dit això, va que tenim feina.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Avui amb la xica mona de los libros, així va ser batejada des de fa unes setmanes, la xica mona de los libros és Sandra Palau. Què tal, Sandra? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi. Què
tal? Gràcies per venir a aquesta cita de cada dimecres per parlar de
llibres.
A una... Compte l'entonació de llibres.
Llibres.
Sí, sí, sí. Llibres en paper.
En paper, si us
en
plau.
En paper. Bueno, és la teva...
Sí, digital també, però bueno. Paper.
Bueno, això ho diu una editora que està apostant pel llibre digital i pel podcast. Bien, per l'audiollibre. Però bueno, les teves preferències passen pel llibre de paper.
Sisplau, sí.
Qui ens presentes avui?
Un llibre de novel·la històrica.
Ah.
Sí, és un llibre que es diu Convictos, que és una història novel·lada, o sigui, també hi ha elements de ficció. I de què parla? Doncs parla d'Austràlia. Hem d'anar a l'any 1784.
1784?
Sí, sí, tirem enrere una mica. I parla dels més de 150.000 presoners britànics que van ser deportats a Austràlia. I així Austràlia va anar creixent progressivament. De fet, el protagonista és un presoner britànic. Mm-hmm. Diem presoner, però és que simplement va robar menjar a un mercat i per alimentar la seva família, però...
Bueno. Sempre he pensat que robar per menjar no és robar, és subsistir.
Ja, ja.
Si és només per menjar, eh?
Sí, 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 sí. Era però, per bueno, alimentar la seva família, però sí. Clar, per això vull dir presoner, que sona així, no. Doncs va ser deportat a Austràlia i bé, el llibre parla de tota la seva experiència en tots els anys que va estar deportat allà i bueno, hi ha elements d'amor, d'intriga, hi ha molta atrocitat que van viure. Bé, de fet és un llibre que en 20 dies va esgotar la primera edició.
Què dius?
O sigui, sí, 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 una bogeria. I a més que va sortir en el moment de la pandèmia, o sigui, just al mes d'abril. S'havia de fer una presentació física que evidentment no es va poder fer, però tot i així, en 20 dies es va esgotar.
I allà estava la vocal de l'IS i allà estava Gerard Duelo, que és l'autor que ja ens escolta. Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Gràcies per escoltar-nos. La novel·la és ficció? És una biografia tal qual o té elements de... bueno, d'això, de ficció?
Tota novel·la històrica és ficció, però totes les dates que s'han de donar, totes les dates, tots els elements històrics han de ser, no necessàriament, però en el meu cas, són exactament verídics i tota la història s'ajusta a la història real. Però tota la trama, els personatges... Poder, els personatges estan barrejats, sí. I el lector no ho descobreix fins al final, que hi ha un annex final en el que se sorprèn, perquè com moltes vegades penses que allò que estàs llegint no pot ser veritat i deu ser ficció, i allò que estàs llegint deu ser l'històric. I al final descobreixen que és al revés, no? Que coses que realment et pensaves que no eren reals, descobreixes que és d'un personatge no solament real, sinó que en el cas de dos personatges estan, la seva cara està impresa a dos bitllets de circulació actual a Austràlia. Vol dir que molta gent veu la cara d'una senyora de 80 anys i possiblement no sap la seva història quan va ser deportada a Austràlia amb 13 anys.
Vostè no és, com a primera feina, no és escriptor.
No, és com a vocació, és com a primera vocació, des de molt petit, escriptor. Sí. He fet moltes coses, però la meva vida ha estat a l'ego i els diners ben pagats, pues m'han dut a ser el dirigent de multinacionals i m'he passat la vida amb els desitjos de ser més modest i de poder escriure, però hi ha moments que els egos i els diners i el poder i l'afició i la passió per altres coses, doncs no et deixen fer la vocació. Ha estat el meu cas. Jo sempre dic que sóc un impostor, és a dir, jo tinc vocació d'escriptor i he estat, doncs això, dalt dirigent de multinacionals.
Carai, quina forma de començar una xerrada/entrevista. Sóc un impostor, de fet, vostè és el president dels APIs d'Espanya i de Catalunya.
Ara.
Ara, sí, però Gerard, com expliques que a la primera setmana s'esgotés el llibre d'una persona que no té l'escriptura com a primera forma de guanyar-se la vida?
Sí, a mi em sorprèn, sí. I això ho ve, que tots els diaris que llegeixo pues, sempre parlen amb un 90% de les grans editorials i dels grans llibres que publiquen aquestes editorials. I parlen poc dels llibres, també molts i bons, poder millors, alguns, que fan petites editorials que, a més, no compleixen la llei de Pareto. És a dir, no són 20-80, és que és un 95-5. És a dir, la gran majoria són petites en quant a número d'editorials. I em xocava que... I vaig parlar amb diversos dels periodistes, sí. I em va dir, home, és que nosaltres creiem que aquestes grans editorials ja filtren les grans novel·les i per això ja són les millors perquè són les que publiquen. I vaig dir, escolti, la meva novel·la l'estaven llegint tres grans editorials, però em van dir que m'esperés i va venir una editorial petita i no vaig voler esperar degut a l'edat i vaig elegir per una petita i amb més trempera. Per tant, això no és un factor. Això què vol dir? Sí. Pues que m'ho vaig espavilar, vaig fer els meus missatges, tots l'editorial es va portar molt bé i també ho va promocionar, i en aquell moment pues, van venir, aquell dia que ho vam presentar, digitalment, amb una webinar, que tampoc molta gent sabia què volia dir això,
sí, ara pues, ja sí,
350
però llavors,
no? Connectats. Carai. Amb 350 connectats, la meva xarra els devia excitar o el que fos, i la qüestió és que el dia següent, en pocs dies, el boca a boca va fer que no solament es vengués tot, sinó que a les reds jo mateix vaig fer moltes fotos de gent que m'enviava la seva cara amb un llibre a la mà. I això és una petita piloteta que, degut a la falta de recursos o el temps que no hi puc dedicar a promocionar, però jo crec que aquest llibre... a veure, aunque algunes medis van dir que era poder la millor novel·la de l'any històrica, jo sóc més humil, però sí que puc dir que és una bona novel·la en quant a que la gent que el llegeix me'n diu que ha disfrutat de principi. En fi, t'ha d'agradar la novel·la històrica, perquè això és com llegir poesia, si no t'agrada la poesia, pues... però si t'agrada la novel·la històrica, crec que efectivament És una novel·la que té una mica de tot. El que m'han ensenyat a l'escola d'escriptura de l'Ateneu, que hi he anat 4 anys, hi vaig anar 4 anys, pues era que tingués una mica de tot, la trama, pam, amor, tal, envidia, ambicions, amor, negació, patiment, i tot això està ben barrejat dintre d'una història que és real i que el que més sorprèn és la realitat d'aquesta història.
I aquesta barreja de components ben ordenats, ben col·locats, van seduir a una de les responsables de la vocal de l'IS, que està aquí, Sandra, que et va fer apostar per dir, escolta, agafem això, és un bon text, ens agradarà, ho petarà, digue'm.
Bé, primer ens va seduir el Gerard.
Ah.
Primer va ser el Gerard i després la novel·la. Per aquest ordre, eh?
Sí, se li escapa en somriure,
sí,
radiofònic,
sí.
Eh?
Això funciona així. Sí. No, a veure, hem de dir que vam tenir molta sort que el Gerard confiés en nosaltres, perquè, com ell ha dit, el més normal és apostar per una editorial més gran.
Sí.
I bé, tenim molta sort. Coincideix que un amic del Gerard és un autor nostre, sí. I va ser la persona que va influir directament a que ens coneguéssim amb el Gerard i a conèixer la seva novel·la, la seva història, i bé, i ha sigut un superplaer, i malauradament va coincidir un moment que no sabíem que passaria el tema de la pandèmia.
Inapropiat,
això va ser,
sí,
exacte. Però bueno, tot i així, bueno, ja et dic que s'ha venut i s'està venent molt, molt bé.
S'està venent perquè, de fet, jo sempre penso que el punt d'inici, el punt d'arrencada d'una novel·la, d'un llibre, és sí, vale, el dia de la presentació, on jo crec que habitualment els mitjans van aquest dia i mica a mica se n'obliden del llibre. Però ara, per exemple, 8-9 mesos després de l'aparició d'aquest llibre, estem fent promoció. És una mena de segona, tercera presentació, en aquest cas radiofònica, d'un llibre. I sempre s'està, és a dir, un llibre sempre està de moda. Jo quan m'ofereixen autors i cantants i actors, actrius, escolta, que està de promoció, dic no. Ara no, perquè ara ho té tothom. D'aquí 3 setmanes, quan marxi, aleshores és particularment a mi, diguem raro també, és quan i com m'agrada parlar amb els diferents autors.
I a més, Sergi, això sí. T'agradarà, a part de paper, està disponible a MiBook i en breu, esperem que en breu, també sigui un audiollibre.
Molt bé. Adaptant-se al món modern. Gerard, quants dies, setmanes, mesos vas trigar en fer aquestes 588 pàgines.
Bueno, en vaig fer 800 i pico.
Hola.
La novel·la original tenia 800 i pico, perquè a mi no em preocupava en si mateix l'edició. Jo escrivia la història, segons la història, els personatges em parlaven i m'ho demanaven.
Uh-huh.
I, per tant, quan la història que em demanava doncs va acabar, eren 800 i pico. Però amb un escriptor novel no se li publica ni les grans ni les petites, ni ningú, un llibre que pesi més d'un quilo, no? 800. Llavors vaig tenir que fer un esforç, que em va anar bé,
sí.
Perquè també recordareu que Stephen King, que és un dels principals escriptors vius al món, diu que quan has fet un llibre li has de tornar a llegir un 10%, i després el tornes a llegir li treus un altre 10%, i així una tercera vegada li pots treure un 10%. I així va quedant un millor. I efectivament vaig treure històries que eren superinteressants, però poder parlaven de les Isles Norfolk o parlaven de Tasmània amb accés, i em vaig centrar molt més a l'àrea de New Gales. I llavors el llibre va agafar molta més força i va quedar amb aquestes quasi 600 pàgines. Com ho vaig fer?
Sí.
Mira, jo estava escrivint un llibre que en dec tenir 600 pàgines fetes i no sé quin dia el podré acabar. Es diu Camino de Cruces. Jo, per les meves feines, tinc moltes vides, però una d'elles era a Panamà. Jo era president dels empresaris espanyols a Panamà fa uns anys, i anava molt a Panamà i a Perú, a Panamà i Perú. I em va interessar molt el poder els poders dels forts sobre els dèbils. Mm. I aquest era el cas de veure i buscar en totes les petites llibreries d'allà llibres escrits pels indis, pels indígenes, no escrits pels espanyols.
Sí.
És a dir, quin era el punt de vista dels índios, dels indígenes que havien quedat desocupats i, en fi, d'allò. I vaig anar escrivint aquesta història del poder de los fuertes sobre los débiles, que era des de la visió més dels indígenes en quant a la conquista dels espanyols al nou continent.
Sí.
I em va sortir uns apunts que em van cridar l'atenció i vaig dir, ostres, aquesta història és verdadera, de 1784, van dur cents de mils de persones deportades per una merdeta d'una llei que robaves un quilo de fruita o un abric i et feien allà 5 anys i no sabies ni com tornar i vas quedar allà i bla, bla, bla. ostres, això no, això és una història potent. I bueno, com ja tenia, havia fet 65 anys, en tinc 71, però em sento de 40, però vaig dir, escolta, a la meva dona, que tot tenim un negoci, tenim empleats, vaig dir, escolta, tu, és hora de deixar que els empleats s'espavilin una mica sols i amb el barco anem a donar la volta a Austràlia. I amb un... ens vam apuntar amb un charter i tal, vam donar la volta a Austràlia, Tasmània i Nova Zelanda, i el que tenia que ser un mes van ser tres, i jo anava desembarcant i no trobava llibres. Jo havia viscut a Anglaterra i dirigit una multinacional inglesa important, i per tant buscava llibres en anglès, pam, 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 pam. Ostres, tu, no hi ha... Tots els llibres d'aquesta història es publiquen des de 1850, que es va trobar a l'hort a Austràlia, sí. Però d'aquests primers 50 anys quasi no hi ha res. I entrava a les presons i allà em donaven un fullet gairebé fet amb una ciclostil, no?, amb una d'allò gairebé...
És una paraula cinquenta, aquesta ciclostil.
Sí, sí, bueno, és una manera de que tu interpretis que eren fotocòpies gairebé molt vulgars. I allà donaven aquells apunts i aquells fascicles i vaig dir, ostres, aquí hi ha poc escrit sobre les presons que van haver. I investigant, en el propi barco i en aquests propis mesos vaig fer el que podríem dir, segons l'escola d'escriptura, la sinopsis llarga del llibre, no? L'escaleta. I al tornar em vaig veure enganxat i aquesta, tot i que jo tinc molta activitat empresarial i sobretot institucional, que tu has dit, jo sóc el president dels APIs, sí, però del Consell General d'Espanya, és a dir, tots els APIs d'Espanya i de Catalunya i de Barcelona, bla, bla. Sí. I això em dona molta feina. Però jo sempre, a la nit, després de sopar, entre les 11 i les 2, pues, anava escrivint, i hauré estat, contestant a la teva pregunta, pues, segurament hi hauré estat un any mig, un any i alguna cosa, un any llarg. Però un any llarg perquè quan tens l'escaleta i ho tens tot, pues, has de desenvolupar el que és la descripció d'escenes i els diàlegs, i això té una feinada, i etcètera, etcètera.
Sí, deia que durant aquesta conversa acabes de contestar que tens una mena d'una altra novel·la ja escrita, en castellà.
Sí, en tinc dos o tres, que a veure si...
Dos o tres,
eh? Dos o tres.
Sí, en tinc... És que m'he passat la vida escrivint. De fet, deixeu-me que digui una cosa. Jo ja escrivia quan estava als Salesians de Sarrià internat allà, escrivia, em pagaven els dits perquè allò era lleig, com diu, escrivís novel·les, sí. I escrivia. Llavors ja... passat molts anys, en l'any 73... No, perdó, el Franco va morir el 75, sí. El 77 va sortir la llei de partits polítics, crec que l'1 d'abril del 77, sí. Doncs, bueno, la Rosa Regàs, que tots ara la coneixem, perquè després va ser Planeta i directora de la Biblioteca Nacional, tenia una petita editorial que es deia La Gaia de Ciència, i no recordo massa com... ens vam posar en contacte i vaig dir, escolta, estàs fent un llibre d'un diccionari polític aquí, parles dels 800 partits a la clandestinitat, però si no només n'hi ha 30 escrits registrats al nou registre. I bueno, com el meu era escriure i no exactament només novel·la, pues em va publicar un llibre que vaig vendre 33.000 exemplars, que es diu Diccionari, agotat, evidentment, i fora ja de la seva actualització, però... ja vaig trobar el gust que et publiquin un llibre i que venguis 33.000 exemplars, que vaig superar el llibre del Carrillo i del Felipe González i tots aquests que també publicaven. I llavors em vaig animar, però clar, em vaig animar i vaig agafar tres gèneres i vaig guanyar també un premi de poesia a l'Ajuntament de Barcelona un dia que vaig fer un poema com el que l'envia allà a los Juegos Florales. Sí. I a partir d'aquí vaig començar a escriure llibres de molts, 14 o 15, però tots de negoci, de comerç internacional, com introduir-se a Japó, com tenir èxit a introduir-te a Estats Units, coses que em anaven al voltant de la meva professió. I això em anava desahogant amb articles i revistes de les ganes d'escriure. Però em quedava sempre les ganes de fer, doncs, això, una novel·la, la novel·la requereix, pel que s'estigui escoltant, sàpiga que una novel·la realment va de 1 a 3 anys. 1 de 3 anys. Una novel·la, inclús de 150 pàgines, no la fas menys d'un any, tot i que t'hi dediquis. Normalment, el Stephen King diu que fas 10 pàgines al dia si et dediques 8-10 hores. O sigui que fes, després l'has de repassar, l'has de fer... És complexa, no? És complexa. Llavors, vaig començar a fer novel·les i em vaig presentar a Sonrisa Vertical, no vaig quedar bé, vaig començar a presentar cosetes, he anat-les fent cada vegada, fins que vaig trobar dos borradors que els meus amics que més crítics que la llegeixen, jo tinc 5 filles, 4 filles i un fill, hi ha 3 de molt lectores que em mantenen molt jove i em van dir, papa, això comences a escriure molt bé. I això m'ha agradat molt. I això ja tal. I van quedar totes inacabades. Les tinc allà perquè és que mai les he pogut... Tampoc m'hi preocupen massa dels editorials, la veritat és aquesta. Hasta que, bueno, a l'acabar con Víctors va ser el meu amic Joan Baima, que l'heu mencionat, que em coneixia de fa, jo què sé, 40 anys de l'any 70, no sé quan s'han passat, que ens col·laboràvem professionalment, ell era un tio publicista molt bo, i havia publicat un llibre que jo li vaig llegir, vaig dir, ostres, és un llibre molt maco i tal. I ell és aquest que ha mencionat la Sandra, que em va referenciar aquesta editorial petita i amb trempera, de 3 persones, que em van atraure. Això que ha dit la Sandra, que en primer lloc doncs podia ser jo que els donés certa ànim, van ser elles. Així, a l'esperit de la Imma i a l'esperit de la Sandra i a l'esperit de la Laura, també em va agradar. I així va ser que he publicat, precisament l'última que he fet és la que més he publicat, però n'hi ha 2 més, es diu, una es diu La Camino de Cruces, que és novel·la històrica, i l'altra es diu La Cumbre, que és, no és històrica, però és novel·la de ficció, que és un alt dirigent que puja en una muntanya i ho deixa tot per aislar-se d'aquest món tan materialista. No?
Pues sí, remata, Sandra, remata.
Bueno, i veus, Sergi, remata. quins sí, autors sí. Tenim a l'editorial,
sí, sí.
Eh?
Remata, que em quedo sense temps. digues.
No, només volia dir que, parlant del llibre...
Sí.
Oi que sí, Gerard, que jo sé que un dels personatges de la novel·la surt en 2 o 3 bitllets australians, veritat?
Uh-huh. Això sí, és així, no? Com això està a la portada, no revelo, no faig cap spoiler, diríem que Mary Ray Bay és una senyora que surt actualment amb un bitllet dels $20 australians a Austràlia, i que aquesta senyora va ser, i encara poder sigui la seva família, la més rica d'Austràlia, en una nena de 13 anys que la van deportar allà i la van separar de tota la seva família per robar uns abrics i 4 tonteries que no pujaven. Hi havia una llei molt severa llavors, sí. I qualsevol robo s'afrenava. Llavors, doncs, els enviaven de 3 a 5 anys. I ella, quan va acabar els seus anys de presó, es va enamorar d'un tenent militar i es va quedar allà. Bueno, doncs aquesta senyora, espavilada, amb molts fills, s'estableix una relació amb un dels personatges de la novel·la, personatge central, que es diu Alan, i aquesta senyora va arribar a ser el primer banc, el Banc d'Austràlia, el va fundar ella amb altres personatges, això és història, també va... I després hi ha un altre personatge, que es diu el John MacArthur,
sí.
Que és també amb un bitllet de dos dòlars australià, aquest també és un altre personatge, real, perquè si no no sortiria el bitllet, i que va ser també estar a la nostra novel·la molt fort. És a dir, jo diria una cosa, per matitzar una cosa que ha dit la Sandra, tota la novel·la no gira, té un eje, que és la diguéssim, l'Alan i les seves dos esposes, o diguem-ne, parelles.
Sí.
Però tot el llibre, jo crec que una de les coses més interessants és que segueix la història de 20 personatges, uns 18-20, que ja embarquen, entre uns 15 que embarquen amb l'Alan i uns quants que venen després, i uns altres 5 o 6 que són colonos o són militars, és la història de totes aquestes famílies. O sigui, tu vius la història, no solament la de l'Alan, que és el personatge que guia la història, sinó vius la vida de cada un d'aquests 15-20 personatges. Uns es moren abans, uns altres moren després, uns altres acaba la novel·la i no se'n mor encara, però tu t'impliques amb tots, i a través de la vida familiar o no familiar d'aquests 15 personatges vius tota la realitat política, econòmica, social, familiar, i també de les envidies o dels èxits econòmics que gent molt pobra diguéssim, amb molt esforç, pues, va fer néixer aquesta gran nació, perquè aquesta gran nació neix de l'esforç, bàsicament, dels 150 i pico mil deputats.
Doncs ja tenim lectura, ja tenim hobby, ja tenim coses per fer els propers dies. Convictos, de Gerard Duelo. M'agradaria, si fos possible, i d'aquí un parell de setmanes, poder parlar amb Gerard Duelo en previsió i possibilitats de la teva agenda del tema dels pisos. Un tema que, segons he vist, una contra que et va fer Víctor Amir a La Vanguardia fa no gaire, és realment, per mi, apassionant.
Com vulguis, Sergi. La meva agenda no té... la canvio a diari. Per tant, bueno, amb aquest tema institucional i més amb aquesta actualitat,
sí.
Quasi cada dia tinc entrevistes i quasi cada dia tinc noves coses que dir. És a dir, el dia que creguis més oportú, em fa a través de qui vulguis, jo estaré encantat de tocar de tota aquesta problemàtica que és,
el meu punt de vista... Els habitatges, pisos, etcètera.
Molt actual.
Gràcies, Gerard Duelo. Una abraçada.
Molt bé, a
gràcies.
Tots.
Gràcies.
Sandra, gràcies.
A tu, Sergi.
A tu i a la vocal de l'ESI. Si esteu interessats en adquirir aquesta novel·la, Convictos, doncs heu d'anar, molt fàcil, lavocaldelis.com. Lavocaldelis.com, i allà es pot adquirir.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. La Vocal de l'IS és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'IS al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra.
Ràdio Estel. Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon: 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Cuéntame cómo te ha ido.
És un honor.
En tu viajar.
Un honor escoltar a Miguel Ríos amb aquesta veu i un honor que estigui a aquest estudi Enric Lucena.
Hombre, Sergi, això no m'ho pots dir perquè l'honor és meu.
Què tal? L'honor és un mòbil que funciona força bé. Has vist uns mòbils que es diuen Honor?
No.
És una marca
bona. No. Però, Sergi, jo el primer...
Primer benvingut a Cinquenters.
Primer, com es diu Cinquenters, puc dir, sense ànim de que et sentis malament, que sí. El meu pare, en Pau Descansi, ja t'escoltava, i jo era un nen que t'escoltava. Per tant, jo primer he sigut oient, després he estat fan, després hem estat companys de feina... I ara som amics.
Som molt amics.
I llavors ja només ens falta el sexe. Vull dir, ho hem fet tot, tu i jo, quasi.
Jo crec que de sexe, de moment no. Eh?
Bueno, però escolta, encara falta.
Està descartat. Amb l'Enric, fa molts anys que ens coneixem, ens vam trobar a Madrid quan...
Ai, sí! Un dia, caminant.
Fa com 3 anys, caminant, Puerta del Sol, aixeco el cap, digo, no puede ser.
No, però...
Enric Lucena i la seva parella, digo, Enrique...
I tu venies de dinar.
Jo venia de dinar.
I m'has explicat el dinar, que t'havies fotut un cocido madrileño.
Sí. Però com és possible, Enric Lucena? I feia que no ens vèiem igual 2 anys.
Sí.
Amb l'Enric hem tingut unes trobades professionals extraordinàries. No ens hem barallat mai.
És veritat.
No ens hem discutit mai, no ens hem mirat malament, que tota discussió comença d'una mala mirada, d'un gelos, que això que té aquest ofici de...
No.
D'egos i... No, mai és mai. I jo, mira, ara li tornaré la pedreta. Enric, jo em vaig, entre cometes, bueno, és igual, a aquestes alçades ja treu les cometes, enamorat de la feina professional d'Enric Lucena, quan em van trucar una vegada de Ràdio Espanya per fer-me una entrevista. Estem parlant de l'any 2000.
Segundos fuera.
El programa es deia Segundos fuera, que presentava Albert Lesant. I amb el Javier Jiménez, Carlos Latre,
sí.
Quan era Carlos Latre col·laborador, i em truca aquest senyor, diu, Sergi, vols venir al programa una entrevista? Sí.
Jo era productor.
Em truca ell, i jo estava fent el Fent Amics a Televisió de Catalunya, quan era TV3, i aleshores em va trucar una setmana abans, em truca 2 dies abans, Sergi, et recordo, no sé si hi havia ja, era època de SMS, no de WhatsApp, m'envia un avís, escolta, et recordo que has de venir, tal. I dic, hòsties, que bé. Arribo a l'estudi, el dia indicat, arribo a l'estudi, vols una aigua, què necessites? Dic, no, que em feu les preguntes. Vale, ja està. Dic, ostres, pocs productors / productores fan això, de que el convidat estigui tranquil, que sàpiga. Necessites un taxi. I després va fer la mateixa cosa amb un programa que feia el Pere Escobar a Una Catalana.
Bueno, però que aquí ja vaig anar per culpa teva.
Sí,
tu
sí,
aquí, Cristian sí. García, cap d'esports d'aquella època, sí. et demana, suposo, si sí, coneixes tant. Algú...
Sí, coneixes algú, digo, Enric Lucena. Lucena.
I aquí al 2000, tots cap a Una Catalana.
I d'aquí a l'Estrellato. Aquest senyor que tinc davant...
Bueno, Estrellato.
Bueno, té un Premi Ondas.
És veritat,
per un programa que presentaves a Localia, Barcelona,
sí.
Un programa que es deia 52, un 5 i un 2. Primer, tens el premi, el cavallito?
Sí, a casa. Veus? A l'entrada de casa.
Presentador de 52. Jo no el tinc, jo he participat, però no, jo a mi no hi fotocòpies, perquè habitualment puja el grup a recollir l'Ondas, i a mi, per mi, no... Sí, la cosa nostra, sí, però jo no el tinc. Sí, Polònia, ja, però no el tinc. Sí, Arroz con Leche, però jo no el tinc. Però tu el tens.
Jo el tinc a casa, sí.
A on el tens?
A l'entrada de casa. A l'entrada de casa allà hi ha un moble rebador, doncs allà, perquè la gent ho vegi a l'entrada. Allò de que fan els sobrats de el tinc al bany, Spielberg. No, jo tinc l'Òscar al bany. Bueno, jo el tinc allà que es vegi, tu. Escolta, sí. Només en tinc un.
Sempre dius, qui ve a sopar? Si ara no ens movem de casa. Si està prohibit, pràcticament, no?
Clar.
Bueno, per tant, és un honor que aquí segui un Premi Ondas. Te'n recordes del discurs que vas fer al Palau d'Esports de Montjuïc?
No, va ser el primer any del Liceu.
Liceu, sí.
I vam fer una broma...
Interna.
Que potser ara no faríem, sobre l'incendi del Liceu.
Sí.
allò, aquest jove i...
Trencador, i ja, farem un gag sobre l'incendi.
Farem un gag sobre l'incendi, que just... ningú va aplaudir,
sí.
Perquè no jo... feia gràcia. Però sí que és veritat que vam fer pujar tot l'equip, que sí. No ens deixaven, perquè érem els mindundis, perquè llavors era... millor programa de televisió local, que sí. Era una categoria que va desaparèixer, perquè la ràdio ara ja no és local i no local. I ara tot, sí. Com Ràdio Estel, que s'escolta tot el món,
sí, sí,
doncs
sí,
la
sí.
Tele igual.
Bueno, l'any següent li van donar el premi de televisió local a Plats Bruts.
Sí, a Porca Misèria.
Porca Misèria. Va sortir el Joel Joan dient televisió local. Com una rialla d'ironia, televisió sí, sí. Local. I ja, està, ja es va acabar el premi.
I es va acabar el premi, sí, sí.
I del discurs aquell, del gag de l'incendi del Liceu, ara potser no ho faries,
ara no? Ara potser no ho faríem, però llavors ho vam fer fa molts ja anys. Està. Va ser 2005, aquell premi, per tant, sí, ja fa 15 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però jo tinc una història amb tu, que no t'he explicat mai, d'aquestes faletes que hem dit de oient, fan, company, amic, de la faceta de fan...
Això no ho sé.
No, crec que no. I si t'ho he explicat, he oblidat que t'ho he explicat. Jo, el 96...
Ai.
Ara ens està escoltant un amic meu, el Josep Betrián, que forma part d'aquesta anècdota.
Ai.
El 96, acabo la carrera, tenia 22 anys, i amb un company de la universitat ens anem al Gamper, quan llavors el Gamper era el Gamper. I els
quan
estrenar...
no tornés d'estiu. Això que dintre, quan TV3 era TV3, que no s'ha entès la broma...
Sí, sí, jo sí.
Ah, vale. Doncs quan el Gamper era el Gamper.
I els jugadors s'estrenaven al Gamper, i era el primer dia que veies el fitxatge.
Que sí.
Era l'any que s'estrenava Ronaldo. Amb
a l'Estadi Olímpic.
No, sí, a l'Estadi Olímpic.
Sí.
I tu encara narraves pel Força Barça.
Sí, senyor.
I nosaltres estàvem a la General perquè no teníem pasta i ens vam comprar l'entrada més barata pel Servicaixa, que jo no sé si el Servicaixa ja existeix o ja hi ha una altra cosa.
Sí, bueno, està el Servicaixa Bank.
I nosaltres érem molt fans del Força Barça, com tothom era en aquella època a Catalunya.
Sí.
I vas dir la frase, me voy con mis amigotes a la General. Un moment vas dir aquesta frase que el meu amic i jo, que estàvem a la General, ens vam sentir com, ara vindrà el Sergi. I no l'hem oblidat mai, aquella frase, i sempre ens la repetim.
Me voy con mis amigotes a la General.
Vas dir, en un moment que et vas emprenyar amb la narració, vés a saber per què.
No sé, qualsevol cosa.
Qualsevol cosa,
ah, sí?
No?
Me voy con mis amigotes a la General.
Sí. El dia que es va estrenar Ronaldo Nazario amb el Barça, tu.
Quan recordem que l'Estadi Olímpic no té General, és a dir, que tothom està...
Segur que era l'Estadi Olímpic, el 96?
Sí. Ronaldo va fer el Gamper, el seu únic Gamper, a l'Estadi Olímpic, que
doncs,
va fer...
Doncs allà estàvem, sí. Nosaltres.
Recordo, molt bé.
Ja
molt
veus,
bé.
O sigui que...
I us vau abraçar, no? Quan vau
sí,
sentir la frase. Està parlant de nosaltres.
No hi havia molta gent a les entrades barates, perquè no hi anava... Bueno, costava. Era ple agost.
D'aquell Gamper, jo tinc una anècdota amb un conegut locutor que un cop acabat el partit... No et diré el nom. Després hi t'ho diré. Un cop acabat el partit... Clar, estem parlant d'Estadi Olímpic. Aparcar l'Estadi Olímpic. Jo llavors, l'any 96, tenia un Opel Corsa. I ve amb unes claus a la mà. Diu... Tenéis cotxe? Perquè, clar, el partit s'acaba, hi ha roda de premsa, entrevistes, bla, 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 i surts de l'Estadi Olímpic a les tantes de la nit. La muntanya fa una mica de por, no?, aquelles hores. Bueno, no tanta por, estem parlant de l'any 96, ara ja sí. Per tant, diu, s'acosta, diu, tenéis cotxe? Diu, sí. Ja, pues mira, me apunto.
Molt bé, és una bona manera de gestionar...
Tenéis cotxe? Diu, sí, pues mira, me apunto, así me bajáis. Hòstia, que bien tirado està.
Me bajáis fins a Plaça Espanya o fins a una altra...
Fins a Plaça Espanya, fins a Plaça Espanya.
Com a mínim, mira, va ser curt el trajecte.
Sí, clar. Després, quan el vam deixar, diu, tio, però esto qué es? Sí, baja, bum!
Tanca
la porta a Plaça Espanya i diu, hòstia, tio, però esto qué es? Clar, no pots negar-te. Sí, tengo cotxe, ah, perfecto, ja està. Clar, tu ensenyes les claus del pis, però fas soroll tècnic, ei, tenéis cotxe? Tu penses que t'està oferint el cotxe?
El seu.
Sí, gràcies. Ah, pues perfecto, oi.
És una bona tècnica, eh?
Sí, atenció. Ara ja no hi ha concerts, de moment, però bueno, quan tornin els concerts, que tornaran,
sí, home,
que
sí.
Tornaran, ja està. Tu has fet molta cosa, has fet producció, que m'agrada molt de tu és que has començat de la base, de la mina.
I sense conèixer ningú.
De abajo, ahí, eh?
Sense conèixer ningú del professor.
Perquè això, com comences tu a produir programes i a ficar-te a la ràdio?
Doncs és molt senzill. Jo estudio història de l'art, sense cap intenció de dedicar-m'hi a res que tingui a veure amb la història de l'art, només perquè m'agrada molt. I...
Què t'agrada més, la història o l'art?
Doncs mira, m'agrada més l'art, però estic en un moment on la història m'apassiona molt també. I llavors em llicencio i no sé què fer amb la meva vida, perquè allò només ho havia fet per gust, com el que fa una cosa. I em fico a una escola privada de ràdio. En aquella escola privada de ràdio, llavors, Aula Ràdio.
Aula Ràdio.
Amb Pere Bernal, mític Pere Bernal, que em va ajudar molt... perquè ho he de dir ara que el Pere no hi és i cau la ràdio, ja no és ni del seu fill. El Pere Bernal em va ajudar, perquè jo no m'ho podia pagar tot, però va insistir en que continués a la ràdio, em fica directament de becari a Segundos Fuera, que és el programa on tu i jo ens vam conèixer anys després, sí. I d'allà ja no vaig parar. I des d'allà acabo la beca, la gent de Segundos Fuera se'm queda, fins i tot Albert Lesant i altres companys marxen de Segundos Fuera, Javi Jiménez s'ho queda, sí. I des de llavors jo ja no paro. I, per tant, ha sigut com una cosa que ha anat enllaçant una cosa a l'altra, perquè de Segundos Fuera, tu, em portes a Ona Catalana, sí. En Pere Escobar, Cristian García, Maria Déu, tu mateix, Xavi Casado...
Vaya agenda, mi primo.
I d'allà, Xavi Casado em porta al Terrat. I allà començo a fer de productor de televisió i, bueno, hi vaig fent. I sempre he anat com fent. Tampoc és que hagi, saps? D'allà conec a Corbacho em posa de Joan de Direcció de Mozapping, Premi Ondas, per cert, aquest no el tinc, i d'allà me'n vaig a Localia, em truca Pau Escribano, me'n vaig a Localia i...
Allà, al late, perquè de fet era un late, sí. 52 era un late, petit i humil, però d'aquells que diuen, ostres, mira, si m'explico, era com la Resistència, però versió local. A un plató molt petit, ubicat a la mateixa Ràdio Barcelona, carrer Caspe número 6, per mi és Caspe, vale, sí, però és Caspe 6, és la Ràdio Street, Caspe Street. I allà va ser un dels punts que has fet moltes coses, on tu dius, hosti, m'ho estic passant molt bé cada dia al fer un late que tenia... 20 persones de públic,
sí,
no
sí,
més.
Sí. 20 persones que pillaven pel carrer, perquè la gent no es coneixia. Sí. Teníem dos productores que sortien al carrer a buscar gent. Hola, vols entrar una hora aquí que farem un programa?
La gran Salt Raucina?
La gran Salt Raucina, sí, una d'elles. I llavors ficàvem a la gent a dintre de l'estudi, que acabàvem a les 6 de la tarda i se matia la nit. Sí, el que passa és que també, i a tu també et deu haver passat, també teníem un punt d'inconsciència i no valoràvem prou el que teníem, saps? Era molt divertit de fer i com un joc que ens ho preníem, que és com jo gairebé m'ho he pres tot sempre. Però ara valorem molt més coses més petites que fem, sí. I m'ho he passat millor fent altres coses més enllà del 52.
Ah, sí?
Perquè el 52, no és que jo fos una mica imbècil, però potser sí, saps? Vull dir, no valoràvem que jo era...
A mi em va sobtar una persona que estava sempre darrere de, que produïa i deia, oye, escolta, has de venir a Ona Catalana, després t'escoltarà aquest, vindrà aquest a l'estudi, tu marxaràs. És a dir, una persona que gestionava, que produïa programes, que es posés davant de la càmera, sí. I la sensació que donaves era que tu passaves molt bé. Ei, què passa, amics? És a dir, que estaves super a gust.
Sí, m'agrada molt estar davant, sí. I davant del micro i davant de la càmera. M'agrada molt. I a TV3 l'any passat, que vam fer el Pròxima Estació, m'ho he passat teta.
Sí.
Però... i la gestió també m'agrada molt. Però ara he tornat darrere de la càmera, perquè em vaig fer fotògraf fa uns anys i tornes a estar darrere de la... O sigui,
ara parlem de la teva...
Bueno, sé, eh? Sí. Parlem del que vulguis. Però vull dir que m'agrada estar a les dues bandes. El més important és disfrutar el que fas. I a mi m'agrada disfrutar bastant de tot, i disfruto de tot.
Ja tenim titular. El més important és disfrutar del que fas.
Sí, bueno, és que... però a totes les professions de la vida,
sí,
crec.
Sí.
Vull dir que mentre tu passis bé...
Tu pots treballar a una oficina bancària, no motivar-te, saps que a les 3 de la tarda te'n vas i te'n oblides, bueno, és una opció, però jo crec que passar-ho bé a la feina, on passes moltes hores, com a mínim un terç de les hores del dia, és força important per saber què vols ser a la vida, on d'on vols treure minuts que t'alegrin el dia. I el dia a dia és important. Tu i jo vam coincidir a un programa que, pel seu recorregut... i per la seva durada, jo crec que mereixia molt més, segurament per la seva ubicació, que va ser a 8TV,
home.
Un programa produït per Minoria Absoluta, un programa fantàstic, queda lleig que ho digui, envasat al 8.
Envasat al 8,
envasat al 8. Un resum del que emetia la televisió cada dia, un resum que s'emetia a les 11 de la nit o quan acabava la pel·lícula, no tenia horari fixa, d'una hora aproximadament, amb quatre presentadors, Enric Lucena?
Sí.
Sí. Jaume Buixó.
Natza Ferrer.
I Sandra Verneda. I sí. Sandra Verneda. Va tenir dues etapes, la primera a la bona.
Finalista dels planetes.
Sí. Sí. Sandra Verneda, mireu quin pòquer... Érem cinc. Lucena, Jaume Buixó, que ara està escrivint una novel·la amb Galceran.
Algo així.
Sí. Tres. Natza Ferrer. Que has d'anar a veure una exposició que ha fet el Palau Robert, que tothom en parla meravelles. Quatre. Sandra Verneda, espectacular.
Agafa-la ara.
Agafa-la ara.
I nosaltres dos.
I nosaltres dos.
No, va ser una època molt xula, també, eh?
Però jo veig coses d'aquell programa, és a dir, un programa que era diari, a la nit. Una nit vam deixar una poma que passessin els dies i la deixàvem allà, una taula de plató. Què passava amb aquella poma? Que es va començar a podrir i feia... No te'n recordes? No.
No.
No. Sí, sí. Deixarem aquesta poma.
I què va passar?
Bueno, que la poma s'anava fent petita perquè estava podrint-se cada dia. Cada dia. Després va haver-hi una segona etapa del programa, pensant que ens menjaríem el món, que vam donar la cara servidor Natza Farré i Sandra Berneda.
Jo feia de reporter.
I va durar un mes. És a dir que...
Les coses cauen pel seu propi pes. Sí. Em veu treure del plató, m'ho posa de reporter i em va acabar el programa. Sí, sí, sí. Jo, per reporter, no he estat mai el meu fort. Ja t'ho he de dir ara, eh? Però bé, bueno. En tot cas, mira, l'estiu passat vam estar al carrer. Vull dir que... Ostres, que...
No saps mai...
Per què
aquestes arestes i aquesta muntanya russa que té aquest tipus de feina? Que igual el món de la sabateria també ho fa. També ho té, això. No ho sabem.
No ho sabem. I no sabem què serà de nosaltres d'aquí un mes, perquè d'aquí un mes potser estem fent una cosa que ara mateix ni ens imaginem. De fet, jo d'aquí un mes o dos, potser, si, igual he de tornar a venir perquè t'he d'explicar coses xules, però ara no te les puc explicar. Però te les explicaré. Sí, i seràs el primer que te les expliqui, si vols. Però estem preparant coses molt guais, la veritat. Sempre amb aquella vocació de passant-s'ho bé, eh? Jo és que vull fer això, no vull fer una altra cosa. Vull dir, a mi em van trucar una vegada d'un lloc per fer tele que no m'interessava, però perquè no m'interessava aquella tele. De res. Re.
3CTV?
No.
Més gros.
A mi sí. Més gros, eh? Mm. Més gros. A nivell nacional, perquè fes un cast, no perquè em volguessin ni perquè em volguessin fitxar, que ara no vull fer-me jo aquí el sobrat, eh? Sí, em van trucar, vine a fer un càsting per fer de tertulià un programa de tardes a nivell nacional. I vaig dir, però de què parlaran? No, de preparar una secció, perquè... I vaig dir, no, però és que jo sortir per la tele per sortir, jo no vull sortir. O sigui, si no tinc res a dir... Per què collons he d'anar? Ai, perdó. Sí, sí. Per què he d'anar a un lloc? Si no tens res a explicar, no expliquis res. No? Sí, si no saps quina foto has de fer, no disparis.
Sí.
És que això està tan fàcil com això?
Bueno, tenir davant tanta càmera, tenir davant tants pilots, estar pendent de qual és mi càmera, et dona una familiaritat a l'hora de veure el teu reportatge o veure els teus directes i dir, ostres, és que està força bé. Si això ho ajuntem amb el tema de la història de l'art, les fotografies, l'estètica, vet aquí que hem tingut un fotògraf.
Sí.
I no fas males fotos.
Estic content. Bonic. A veure, quan passes pel meu estudi, te faig un retrat, com Déu mana.
Petarà la càmera, Enric.
No, home, no.
Petarà la càmera.
No, és que és una, la fotografia és una passió absoluta. I jo, si pogués, això sí que ho puc dir...
Per davant de tot?
Per davant de tot, si pogués viure bé... Si pogués viure, ni que sigui malament...
Posa-li una quantitat a viure.
No. Si pogués viure...
Sí, vale.
De la fotografia, sí. No m'importaria no fer res més. No hi ha feina ara mateix de fotògraf. No, ningú es fa fotos ara mateix. I la fotografia s'ha devaluat molt quan tothom troba que es pot fer una foto...
Amb un mòbil.
I, per altra banda... Ara hi ha uns mòbils que fan unes fotos que...
Sí.
Per tant, és molt complicat i no m'hi he dedicat mai professionalment a vendre les meves fotos a editorials i a revistes.
Perquè no vols.
Perquè no vull. Tot i que l'any passat vaig fer fotos a la pròxima estació de TV3 i molt bé, i estic molt content, i faig fotografia professional d'espectacles.
Ah?
Com
és això? Explica. Què vol dir fotografies professionals d'espectacles?
Bé, jo vaig fer 4 llibres, l'últim va ser de l'any que va tornar el Canet Rock.
És veritat.
I amb fotografies des de l'escenari, m'ho vaig passar teta. Vull dir, poder estar en un escenari... Si tu no ets músic i no saps què és un do, que és el que em passa a mi,
sí.
Tot i que la meva dona es dedica a cantar, poder estar en un escenari que no podràs estar mai... O sigui, jo estic molt content, primer, per haver pujat al Liceu a recollir el premi, perquè he trepitjat l'escenari del Liceu, que dic... professionalment, no podré venir a trepitjar l'escenari.
No vindrà a cantar.
Molt bé el premi, però només poder estar a l'escenari ja, i després poder estar a l'escenari del Canet Rock sense ser músic...
Sí, sí.
Dic, pues escolta, ja em sento un tio afortunat. Molta gent això no pot fer.
I a més, amb una càmera i donant resultats macos, estèticament agradables.
Sí. I el més guai de tot és el retrat. A mi el que més m'agrada és fer retrats. Perquè la gent admira els ulls, i és molt guai que algú li agradi molt la foto que li has fet.
Hi ha gent que estima la càmera, hi ha gent que no estima la càmera.
Sí. Hi ha gent molt guapa que no estima gens la càmera.
Per què passa això?
I hi ha gent que li passa el contrari.
És que jo això ho comentava molt amb Anna Simón, que espero que estigui aquí un dia als 50 via Skype. Per desgràcia, via Skype, i no personalment. Bueno, no se sap mai.
Si
ha de venir a Mollet, doncs vinga, aprofitem. Però l'Anna Simón, és allò d'estimar i no estimar la càmera. Es posa aquí, em perdó, un moc, un moco, penjant, i li fas 10 fotos, i li queden 10 fotos bé de les 10 fotos que li fas. Jo em poso el mateix moco, bueno, fi, i rebento la càmera.
Hi ha gent inexpressiva, també, que jo això ho vaig descobrir molt quan estava al Matí de Catalunya Ràdio, que vaig estar 6 anys al Matí de Catalunya Ràdio, feia de redactor i feia un espai d'humor, però, a més, duia la meva càmera i sempre que venia un convidat feia fotos. Tinc una col·lecció de 6 anys al Matí de Catalunya Ràdio que va passar per allà tot Cristo, Rajoy, quan no era president, tota aquesta gent que ve quan, quan vol venir,
quan
li interessa venir, no? Tinc moltes fotos, i descobries que hi havia gent que t'hi podies estar tota l'entrevista fent-li fotos perquè feies fotos xulíssimes, i descobries gent que li feies una i dius, ja, no importa que continuï, perquè totes les fotos seran iguals.
I aquesta foto què fas? Clar, què dius? Bueno, és igual. Sí, sí, ja t'he fet 400 i... Tu li dius?
No, ningú.
Al client dius,
No, perquè llavors era quan començaven les pàgines web i llavors sí. Les meves fotos servien per gestionar la web de l'emissora i posar la foto del dia de l'entrevista.
Sí.
Però tinc unes fotos molt xules, que algun dia espero que vegin la llum.
Perquè... I per què no fas una expo digital, bonic? Una exposició perquè digital d'Enric Lucena.
Tinc moltes coses per fer. Sí, no és que no...
Fes-la, jueguen, fes-la.
Hem muntat una empresa de mascaretes.
Perdona?
Sí, hem muntat una empresa de mascaretes durant la pandèmia. Sí.
Un cul inquiet, ja tinc el subtítol de l'entrevista. Has muntat una empresa de mascaretes?
Sí, una empresa de mascaretes.
Enric Lucena?
Lesnostresmascaretes.cat.
Lesnostresmascaretes.cat?
Sí, i són mascaretes amb dibuixos dels gegants de Mataró. I es venen a Mataró i es venen molt a Mataró, perquè hi ha la figura dels robafaves, de la geganta, del drac, i a Mataró...
Has portat alguna?
Sí, aquestes són les... La que jo porto són les diableses.
I no has portat una altra perquè jo me la posi i fem una foto?
No.
I Enric, que poco comercial que eres, xato.
Perquè faig tantes coses que no dono a l'abast. Ara no he pensat en el màrqueting, jo.
Home, sí, sempre.
Jo t'envio una...
No, no l'hem vist. És que jo tenia l'opció aquest any, que des de fa poc, des que va venir Ingrid Sicília, la directora general del Júpiter, que ens va portar una mascareta del Júpiter, i vaig posar, avui portem la mascareta del Júpiter, per així fer, bé, ja està. Gent que diu, ui, vull una mascareta, perquè això, aquesta mascareta la tindrem 2 anys, mínim, que no quedi per sempre. I clar, dic, cada dia faré un cop un ajut publicant la foto de la mascareta de...
Jo t'envio les mascaretes de lesnostresmascaretes.cat.
Escolta, lesnostresmascaretes.cat.
Això mateix.
Què valen?
6 euros.
Molt bé.
6 euros de tela amb cotó i amb butxaca per posar un filtre.
Perdón?
A butxaca per posar un filtre de farmàcia. Per tant, fantàstic, meravellós. I 6 euros, i tots els nens i els avis i els pares a Mataró van amb això pel carrer. I estem molt contents. I per tant, clar, durant la pandèmia, que no podia fer res més, pues em dedicava a fer mascaretes.
Un cul inquiet, ja t'ho dic jo. Presentador de televisió, lesnostresmascaretes.cat. Vinga, ara un projecte de televisió.
Ara te faig una foto.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la Terribas. Vinga, ara això. Ara faig el productor. Bueno.
Sempre tens
aquesta intensitat, eh? Sempre l'has tingut. Sempre l'has tingut. Què t'està enviant? T'estàs mirant el mòbil? Algú t'està enviant?
Estic mirant el mòbil perquè he dit que estem preparant una cosa molt guai i la persona amb la que ho estic preparant està escoltant el programa.
I t'ha dit, no diguis res, eh?
No,
ni fora d'antena.
No, m'està dient, digues. No podem dir encara res.
No diguis perquè diuen que es gafen.
Jo també
estic preparant... estic preparant dues coses. Una que ja és pública i l'altra que no. I tampoc t'ho diré.
Doncs t'he de dir que el que estic preparant jo...
Sí?
Ves que no hagis de venir un dia.
Vale.
A fer algo que no t'imagines.
Ai.
Però, escolta, bueno, per això estan els amics.
Ja està, cap problema. Bueno, escolta'm, ens queden moltes coses per explicar, eh?
Me voy con mis amigotes a la general. Seria la conclusió de l'entrevista.
Ara col·labores a Ràdio Barcelona, amb la cadena SER, amb el Sique Rodríguez. Fas un concurs?
Sí, un concurs sobre la història del Barça.
Molt
divertit. Avui tenim una final amb dos finalistes que juguen una samarreta del Barça firmada pels jugadors que ells vulguin.
Però signada o fas tu la signatura i poses...
No, però això...
Pedri.
Però això...
Poses, soy Pedri.
Això no és... O sigui, aquesta és real, però la història ens diu que no sempre ha estat així. No parlo de la cadena SER, parlo de la meva història personal. A vegades... crec que ha prescrit ja, algun dia ho explicarem.
Sí, sí,
les firma,
sí, sí.
Les firmes no han estat del
home,
tot...
Home, a vegades, jo conec una persona que deia quantes en vols? Que d'aquí un 10 minuts les tens. Es ficava un vestidor i començava a fer signatures tal. Asensi, Clos, Migueli, toma.
Hi ha gent que té a casa discos de l'Oreja de Van Gogh que no els va signar l'Oreja de Van Gogh.
Hi ha gent que té discos a casa de l'Oreja de Van Gogh que no tenen oreja. Niki Lauda, un d'ells. Bueno, és una broma, ja està. Bueno, família, se'ns ha acabat el temps.
Vinga. Gràcies.
Un plaer, Enric. Jo sabia que...
Un plaer és meu.
Que m'ho passaria bé.
Vinga.
Gràcies per venir, Enric Lucena. Allà se'n va un altre Enric, el nostre director.
Adéu, Enric.
I fins demà. Que vagi bé.